Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Finalitza el primer dels 4 dies de la selectivitat i prenen part més d'un 1000 d'alumnes sabadellencs que busquen treure la nota desitjada per continuar amb els estudis superiors. El de castellà ha estat el primer examen al qual s'han enfrontat els estudiants en les segones pau marcades per la pandèmia. El Miquel, alumne de l'Institut Joan Oliver del barri de Can Uriac, opina que el context actual també aporta beneficis.
Jo vull estudiar després un doble grau d'Economia i Estadística, on em demano un 11.4. I jo crec que és bastant difícil, però jo crec que puc arribar, sobretot gràcies a aquesta flexibilitat que n'hi ha ara, per culpa del Covid. I jo crec que, tot i la pandèmia, i estar un trimestre sense haver pogut fer res, jo crec que vaig bastant preparat, sobretot gràcies a les mesures que s'han pres.
Els alumnes sabadellencs fan les proves d'accés a la universitat en 4 emplaçaments diferents, als campus de l'Autònoma, a la Ciutat i Bellaterra, i també als instituts locals Jaume Viladoms i Pau Vila. És dimarts, 8 de juny.
Titulars.
La 20ª de treballadors de la UR4 de Correus de Sabadell tornen a treballar. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. La plantilla de la unitat ha aixecat temporalment la vaga iniciada el 6 d'abril passat per reclamar millores. Eduardo Fernández, portaveu dels vaguistes, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio per què han pres la decisió.
No té vista de arreglar-se, perquè l'empresa no té cap voluntat d'arreglar-ho, no té cap voluntat de negociar, i de moment decidirem, sense desconvocar-la, hem decidit tornar a la feina.
Fernández ha lamentat l'actitud intransigent fins ara de l'empresa, que s'ha tancat en banda a negociar una ampliació de la plantilla de la UR4.
Ian Mackay no seguirà al Sabadell i marxarà al Deportivo de la Coruña.
El porter gallec tancarà el 30 de juny la seva segona etapa a la nova Creu Alta i, a falta d'oficialitat, signarà amb el seu equip de formació per jugar a l'altre grup de la Primera Federació. Mackay tenia ofertes per seguir el futbol professional i també la del Sabadell, amb qui hauria renovat automàticament en cas de permanència.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps. Esther Batalla, molt bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs al temps. Ho fem parlant d'una jornada, la d'avui dimarts, marcada per la tranquil·litat amb el conjunt del país. Dominarà l'ambient assolellat, si bé a punts de muntanya, sobretot del Pirineu i Prepirineu, creixeran nuvolades durant aquesta propera tarda, que bé podran deixar el cel localment mig o molt ennuvolat, i a més amb la possibilitat d'algun ruixat, especialment cap al Pirineu i Prepirineu oriental. La probabilitat, de totes maneres, no serà molt alta, serà una probabilitat mitja, i esperem que localment puguin ser de moderada intensitat amb ocasionalment alguna tempesta, si s'arriben a desenvolupar aquests ruixats. D'altra banda, de cara a demà sí que s'espera un lleuger increment de la inestabilitat, si bé l'ambient encara serà prou assolellat al matí i a partir de migdia creixeran nuvolades que a més es traslladaran demà i pràcticament arribaran a afectar a bona part de la depressió central, prelitoral i litoral. I s'iniciaran els ruixats a partir de migdia, sobretot al Pirineu Prepirineu, però també acabaran per afectar durant la tarda a la resta de la depressió central, sobretot nord i est, i d'altra banda també arribaran a desenvolupar-se alguns ruixats més aïllats a punts del prelitoral. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora tranquil·litat absoluta i no hi ha cap incidència, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Quina és la situació del transport públic? Albert Garran, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 4:30 de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Són Superat el primer matí de proves d'accés a la universitat, un miler de sabadellencs han arrencat els exàmens a les 9 i just ara han encetat la pausa del migdia abans de les proves de la tarda. Una selectivitat que s'està fent en diferents seus per poder complir les mesures de prevenció de la Covid. 320 alumnes són al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona de Covadonga, 197 al Pau Vila, 160 més al Jaume Viladoms i la resta al campus de Bellaterra. Al campus del carrer Emprius hi tenim la Karen Madrid. Molt bon dia, Karen.
Molt bon dia, Núria. Doncs a aquesta hora la selectivitat ens deixa una imatge que feia molts mesos que no vèiem en aquest campus de Bellaterra, del campus de Covadonga, de l'Autònoma. Desenes i desenes d'alumnes estan ara mateix compartint les seves sensacions després d'aquests dos exàmens d'avui, comparant respostes, parlant de què és el que creuen que els haurà anat millor i pitjor, i tot plegat quan han pogut fer dues proves, la primera, la de llengua castellana, que en general ha semblat fàcil als alumnes, tot i que alguns denunciaven que hi havia les típiques preguntes trampa. Ens ho han explicat l'Iker, en Miquel i la Carla de l'Institut Joan Oliver i la Maria i la Rocío del Ferran Casablanques.
Jo crec que ha anat bastant bé. Nosaltres ho esperàvem una mica més fàcil, sí que és veritat, però bueno, bé, ara hem mirat les solucions i estem contents, la veritat.
Bueno, ha anat bastant bé, passa que hi havia preguntes que eren bastant difícils, llavors com tenien opció d'escollir, llavors es tractava de primer llegir, a veure quines eren més complicades per evitar-les i fer-les més fàcils després. Sí, jo crec que un 7 més o menys sí que és bastant possible.
No, era fàcil, bastant bé. Era el que m'esperava més o menys, o sigui, ha hagut una mica de polèmica amb un apartat de la part de l'opció A, de les figures retòriques, però bueno, una de les dues opcions, o sigui, eren dues figures retòriques molt paregudes i hi ha molta gent que ha contestat la incorrecta.
A veure, l'opció A a mi m'ha semblat més fàcil. La opció B era una mica més difícil i després la de la comuna a mi m'ha semblat bastant bé, o sigui, decent.
Bé, jo crec que bé. Hi ha algunes coses que m'he quedat una mica així, però perquè ja me l'esperava, però bastant bé.
En tot cas, la majoria d'estudiants han admès que la pandèmia els ha complicat el batxillerat i que les classes telemàtiques han alentit l'evolució del temari, un temari que hauran de demostrar en aquestes proves d'accés a la universitat que s'allargaran fins divendres.
Gràcies, Karen, per aquesta última hora des del campus del carrer Emprius. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Els treballadors de la unitat de repartiment 4 de Correus a Sabadell han tornat a la feina després de dos mesos en vaga. No obstant això, la plantilla no suspèn l'aturada perquè consideren que l'empresa no ha donat resposta a totes les seves reclamacions.
La principal petició és que es puguin incrementar els efectius que treballen a la unitat, ja que amb els actuals no poden assumir tot el volum de feina que hi ha. Ara bé, la direcció de Correus no ha fet cap gest en aquest sentit. Per això han decidit no desconvocar la vaga, tot i que la deixen en suspens. Eduardo Fernández, portaveu dels Vaguistes, ha afirmat en declaracions al Cafè de la Ràdio que l'empresa està tenint una actitud intransigent.
La intenció és no fer més mal perquè ja portem dos mesos i jo considerem que la gent no té culpa tampoc de que l'empresa sigui tan intransigent i tan irresponsable.
La plantilla de la UR4 està formada per 19 persones i dona servei a 70.000 veïns de la zona nord de Sabadell que durant dos mesos han deixat de rebre correspondència.
I segona concentració avui per reclamar una atenció primària de qualitat organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. L'acció s'ha fet, en aquest cas, a les portes del Cap de la Creu Alta.
Els membres de la FAP reivindiquen que les visites als CAPs tornin a ser presencials i que hi hagi pediatres a tots els ambulatoris. Així ho ha expressat la presidenta de la Unió Veïnal de Can Llong Castellarnau, Tatiana Caubera.
Ahora estamos cogiendo también firma aquí en el barrio, apoyando que la pediatría vuelva otra vez a los centros sanitarios del barrio. Y es que, sí o no sí, el COVID ha venido sin esperarlo y esto creo que ya se quedará, pero que el servicio del CAP tiene que seguir como anteriormente.
Actualment les famílies de Can Llong han d'anar al pediatre al CAP de la Concòrdia, ja que no disposen d'ambulatori propi. Està en plena fase de construcció i si no hi ha entrebancs estarà enllestit el gener de l'any que ve. Després s'hauran de fer les proves de les instal·lacions i equipar l'edifici de manera que s'espera que pugui entrar en servei durant la primera meitat del 2022.
I des d'aquest dilluns, diverses comunitats autònomes ja emeten en fase de proves l'anomenat passaport sanitari, un document on hi figura si els viatgers han estat vacunats, han passat la Covid i quantes proves s'han fet a Catalunya. Es podrà demanar a partir de l'1 de juliol a través de La Meva Salut. S'emet en format de codi QR i és gratuït.
Aquest certificat digital UE-Covid, que és com s'anomena oficialment, pretén recuperar el turisme comunitari per aquest estiu. Tot i que algunes veus l'han posat en dubte perquè podria violar drets fonamentals, el professor de la UOC i expert en turisme, Pablo Díaz, considera que és una mesura excepcional i necessària per impulsar el sector.
Como situación puntual, coyuntural, que para que la malaltia no se extienda, pero podamos volver a recuperar la libertad de movimiento y el turismo vuelva a reflotar después de este año tan fatídico, pues es como la única medida para que empiece a haber movimiento de turistas y el sector se recupere.
El document pretén facilitar els tràmits per entrar a altres països europeus, però no eximeix de complir les recomanacions particulars de cada estat. Han enumerat les més habituals, la Marta Mundet i l'Eli Privado, de Sabadell Viatgera, al programa Al Matí.
La gran majoria de països demanen, que és el que estem recalcant molt, que s'ha de tenir molt en compte, perquè també això, molt important, que cada dia va canviant. Llavors, hem de mirar-ho cada dia, com està la situació de cada país i els requisits. Uh-huh. Llavors, el més important que han de tenir en compte és un PCR o prova d'antígens negativa entre 72 hores abans. Omplir un formulari sanitari 24 hores abans de marxa.
Fer una declaració de responsabilitat.
Uh-huh. I després també estan demanant indicar quin és l'itinerari del teu viatge per tenir un control.
Des de l'entitat que agrupa les agències de viatges de Sabadell apunten que des de Setmana Santa han crescut l'interès per passar les vacances d'estiu lluny de casa.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
I tot i això, Sabadell tampoc acollirà aquest estiu Infants Saragüís. El programa Vacances en Pau, organitzat per Vallès Wilaya, torna a suspendre's per segon any consecutiu arran de les restriccions per viatjar derivades de la pandèmia. No obstant això, l'entitat no desisteix i continua buscant famílies per recuperar la iniciativa de cara al 2022.
Així mateix, també fa un seguiment per videotrucada dels infants que algun cop han vingut a Sabadell en el marc d'aquest programa. Marcos Costa, membre de la Junta de Vallès Wilaya, assegura que les activitats també es mantenen als camps de refugiats de la mà dels cooperants que es van quedar allà amb l'inici de la pandèmia. Ho ha explicat al Cafè de la Ràdio.
Ara fa poc es va enviar una caravana d'aliments que va sortir fent part de l'estat espanyol. Intentar fer seguiment dels projectes que hi ha de centre de discapacitats i altres projectes, projectes de guarderies, projectes d'or, és un projecte que desenvolupem des de Sabadell amb un grup de joves, que són horts urbans, familiars, i tots aquests projectes continuen desenvolupant.
Amb els recursos aportats per l'Ajuntament de Sabadell, fins a una desena de famílies podrien acollir infants saragüís l'estiu del 2022, tot plegat en una estada que, a més d'ajudar els més petits a sortir del desert, també permet fer un control del seu estat de salut.
I el nou director de Justícia i Pau Barcelona, el sabadellenc Miquel Torres, demana als polítics que liderin el canvi de mirada de la societat. Especialista en la gestió de la diversitat i també en el tercer sector, ha dit al programa El Cafè de la Ràdio que l'administració ha de comptar amb les entitats.
Que aquesta administració compti amb les entitats que hi treballen, amb els col·lectius que hi treballen, i per tant que no pensin que ja tenir alguna persona gitana, per exemple, o tenir una persona musulmana a l'administració pública, doncs ja està la feina feta. No. Després, aquesta administració ha de comptar amb la veu, amb les iniciatives, amb la creativitat i també, doncs, acollir la crítica, i acollir la denúncia i la incidència que pot venir des de les entitats. I tot això, fer un còctel i a partir d'aquí, doncs, marcar agendes i estratègies.
El nou director de l'ONG entoma el càrrec amb respecte i amb la referència del desaparegut Arcadi Oliveres.
Notícies migdia.
Un minut per arribar al punt de 3:45, obrim plana cultural. Ja sabem els sabadellencs que optaran als Premis Max 2021. El 4 d'octubre s'entregaran aquests guardons de les arts escèniques en una cerimònia dirigida per Calixto Vieito al Teatre Arriaga de Bilbao. Dels gairebé dos centenars de muntatges que opten com a candidats, el Pau Duran ha desgranat els de la ciutat.
D'entrada, Sabadell mateix apareix a un dels espectacles que tenen opcions de guanyar. Conjuntament amb un monstre de les tovalloletes, comparteix protagonisme l'actor Marc Rius, que amb la seva companyia La Calòrica ha girat De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, produïda pel Teatre Nacional de Catalunya. Rius recorda el programa al matí que hi ha un punt autobiogràfic del muntatge en el local de la companyia.
Va començar a haver-hi un problema d'humitats i de pudors estranyes que ens van aparèixer en el nostre lavabo, perquè és un primer, diguéssim, és un local, uns baixos, i aquest problema més endavant doncs es va acabar complicant i vam haver de parlar amb tota la comunitat de veïns i una mica aquestes pudors i aquestes humitats començaven a fer perillar el problema estructural del pis, no?, de l'edifici. Bueno, aquest edifici també podria ser el planeta Terra.
Podria guanyar el Max el millor espectacle de teatre, igual com un altre muntatge de la mateixa companyia, aquesta vegada en producció del Temporada Alta, Els ocells. Riu sintetitza la creació de La Calòrica a partir de l'obra d'Aristòfanes.
Parla de dos atenesos que marxen, fugen de l'Atenes democràtica, una Atenes democràtica que tot just tenia 50 anys, fa 2.500 anys, no? I fugen farts una mica d'això, de les normatives, de la burocràcia, dels impostos que havien de pagar aquells atenencs recent estrenats a la democràcia, fugen d'allà perquè no estan còmodes, no se senten còmodes, no? I decideixen muntar un món nou.
Pel que fa a la millor adaptació d'obra teatral, el sabadellenc Joan Sallent hi opta per Història d'un senglar o Alguna cosa de Ricard. El protagonista és l'actor Joan Carreras.
Em conviden a protagonitzar Ricard III. Aquí, en aquesta sala, però ja fa un temps de la invitació, ja fa un temps. Now! Now! És així com comença l'obra.
Sallent ha versionat al català el text del director i dramaturg uruguaià Gabriel Calderón, una reescriptura de Ricard III de Shakespeare per mostrar la perversió del món teatral. El millor disseny d'il·luminació podria ser per un altre sabadellenc, Jordi Berg, per l'espectacle Sweet Talk número 6, un espectacle de la companyia Les Impossibles que són Ariadna i Clara Peia, qui diu que l'obra, que també és una mirada als que tenen cura, sosté a la gent diagnosticada.
Jo crec que en aquest espectacle el que fem és posar la mirada també a qui sosté a la persona que sosté, no? I posar la mirada als cuidados, a la xarxa, al compromís de comprometre'ns, no?, una mica amb les persones, totes, qualsevol, no?, i entre elles les persones doncs, amb diagnòstic. No?
I un altre sabadellenc, Daniel Grau, pot guanyar el Max el millor actor per La màquina de Turing, de Benoît Soler, i en la direcció de Claudio Tolcachir. Grau diu al portal La Cultura Escena que l'espectacle mostra les dues pulsions del científic Alan Turing.
Lo interesante de Alan Turing, y para mí como actor también encarnarlo, es esta mezcla de dos fuerzas que tiene, por un lado, la brillantez, la inteligencia superdotada, esta cuestión visionaria que casi lo acerca a la locura, por lo menos en su momento, de imaginar una máquina pensante que casi pudiera sentir una inteligencia artificial, y hoy la tenemos en nuestros teléfonos, o sea que no estaba tan alejado. Esta mente brillante en contradicción o contrapuesta a una incapacidad social, a una torpeza emocional.
Daniel Grau està acompanyat a dalt de l'escenari de l'actor Carlos Serrano.
I la 22a edició del Premi Llibreter té entre els seus nominats el joveníssim escriptor sabadellenc Adrià Alguacil, que competeix amb la seva obra La botiga de vides en la categoria de literatura infantil i juvenil en català.
Isabel Roca, responsable d'aquesta secció a la llar del llibre, en diu al programa al matí que el text d'Alguacil ja ha obtingut reconeixements.
Adrià Alguacil és un noi superjove d'aquí de Sabadell, em sembla que té 22 o no sé si arriba, és molt jove, i amb aquesta obra de La botiga de vides ha guanyat el Premi Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil. Bueno, és un llibre que és fàcil de llegir, és ràpid, i és un llibre que és, combina, no?, la realitat una mica i la fantasia d'alguna manera.
La protagonista de la història és la Júlia, que no està satisfeta amb la seva realitat. Porta ferros, li agraden els còmics i no té masses amistats. I, en canvi, admira la nena popular de la classe. Però un fulletó anunciant la compra de vides canviarà el curs del relat. I a la protagonista li tocarà decidir si vol escollir el que no té ara.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Més informacions en clau general. Sanitat flexibilitzarà les restriccions a l'hostaleria i l'oci nocturn que es van aprovar la setmana passada en el Consell Interterritorial de Salut.
El Ministeri fa marxa enrere després que Madrid portés les mesures a l'Audiència Nacional, que les ha deixat en suspens de manera cautelar mentre s'estudia el fons i perquè posa en risc els interessos dels sectors afectats. Sanitat elimina les restriccions a la restauració i planteja ara la reobertura de bars, de copes i discoteques fins a les 3 en territoris amb risc pandèmic baix o mig.
Meritxell Budó deixa el Parlament per incorporar-se al Departament de Salut i pilota la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació.
Així, Budó renuncia a l'acte de diputada i entrarà a formar part del departament que pilota Josep Maria Argimon. Llicenciada en farmàcia, Budó ha estat la cara visible del govern durant la pandèmia com a portaveu de l'executiu de Quim Torra.
L'entitat Irídia recorre l'arxivament d'un cas de contenció amb manilles durant més de 3 hores a un intern al centre d'internament d'estrangers de la zona franca, aïllat durant 10 dies per Covid.
L'actuació va ser arxivada pel jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona en entendre que les ferides de l'internat eren produïdes per les pròpies autolesions i que ja se l'havia expulsat del país. Ara l'entitat pels drets humans Irídia ha localitzat i demana al jutge que li prengui declaració a través d'una comissió rogatòria al país d'origen.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Ian Macay no seguirà al centre d'esport Sabadell en la pròxima temporada. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Núria.
El porter gallec acaba contracte el 30 de juny i, a falta d'oficialitat, tornarà a casa per signar amb el Deportivo de la Corunya.
Sí, de fet, ha rebutjat ofertes per continuar el futbol professional i la temporada que ve també jugarà la primera de la federació, però a l'altre grup. A punt de complir 35 anys, Macay deixa empremta en la seva segona etapa al Sabadell. 72 partits jugats i 75 gols rebuts per un dels herois de Marbella, escollit enguany com a millor porter pel magazín de la Lliga Smartbank. A segona, el gallec ha acabat liderant el rànquing d'aturades i d'aturades per partit. En cas de permanència, hauria renovat automàticament una temporada més amb el centre d'esports. Finalment, amb el descens, ha decidit decantar-se pel seu equip de formació, un Deport al qual va accedir-hi en edat de cadet.
La sortida de Macay és una nova demostració que el club ha de posar fil a l'agulla per tancar l'estructura esportiva del pròxim curs.
En una entrevista ahir al programa L'Arlequinat de Televisió Sabadell Vallès, el president Esteve Calzada va confirmar l'extrem avançat per Ràdio Sabadell al voltant de la possible continuïtat del tècnic Antoni Hidalgo i el director esportiu José Manzanera.
A més de que tenen contracte, volem que continuïn tots dos i el que ells ens estan demanant i demostra doncs la seva ambició és saber quin projecte tindran, no? Perquè si els hi volem exigir que volem estar a l'apart alta de la classificació i ser capaços de pujar de categoria, doncs volen estar convençuts de que hi hagi els recursos adequats, la qual cosa diu molt d'ells, no?
Calzada també va aprofitar per demanar perdó per les seves paraules a la compareixença de fa tot just una setmana en què va qualificar d'inadmissible la implicació de l'equip de govern en el projecte del club. El president Arlequinat, però, es disculpa més per les formes que no pas pel fons.
Si aquesta roda de premsa doncs algú es va sentir ofès o no es van utilitzar les paraules adequades, demano disculpes per la forma que no tant pel fons, no? Perquè, insisteixo, des que estic aquí he volgut sempre parlar molt clar i dir la veritat de la situació i per tant, doncs, en aquest sentit, si vaig ser massa directe i no vaig utilitzar el canal adequat, doncs demano disculpes i evidentment m'ofereixo per parlar amb qui calgui i explicar la posició, no?
Calzada també va recordar que no veuen directament els 700.000 euros d'aportació que va xifrar l'Ajuntament i que han assumit obres a la nova Creu Alta, com ara el gimnàs. Des del govern municipal es prenen aquestes paraules com un punt de partida per reprendre el diàleg entre les dues parts i reafirmen la seva voluntat de suport i col·laboració amb el Sabadell.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord tampoc ha pogut evitar el descens, tot i que està a l'espera que la Federació Catalana confirmi que enguany no baixarà cap equip. La sentència va arribar amb la derrota per 4-2 a Rubí, no exempta de polèmica.
El duel directe de la part baixa va estar marcat pel penal i expulsió en contra dels sabadellencs en el primer minut de joc, i no va ser l'única acció que ha indignat el tècnic Pablo Becerril, qui va acabar expulsat per una discussió amb l'assistent.
El Linier ha insultat un jugador nostre, Isaac Serna, li ha dit màquina callate, no vayas de listo. Llavors jo l'he recriminat, quan ha vingut l'àrbitre, l'àrbitre li ha preguntat al Linier si era veritat, el Linier ha dit que no, ja puc donar la meva paraula que li ha dit això, i llavors m'ha expulsat a mi, perquè li ha dit que no tenien vergonya, perquè són uns mentiders, però així portem molta part de l'any. I aquests tres són uns mentiders i són els àrbitres.
Aprofitant la situació d'inferioritat dels arlequinats, el Rubí va marxar al descans amb 3-0 a favor. Àlex Sánchez i Ken Murayama van posar la por al cos dels rubinencs amb els seus respectius gols, però els locals no van perdonar la contra. La derrota, combinada amb la victòria del Mollet, provoca que el Sabadell Nord no pugui arribar en vida a la darrera jornada.
Dos graons per sota, Tercera Catalana, el Can Rull, Rómulo Tronchoni, es troba cada cop més a prop de l'ascens a segona. Aquest passat cap de setmana, el líder del grup 6è va golejar per 7-2 l'Huracán de Barcelona i manté a ratll el Badia a 3 jornades per al final.
L'anècdota de l'últim partit va ser el gol del porter Yuri Granado. A falta de 20 minuts, la lesió d'un company va fer que sortís el porter suplent, l'únic que quedava a la banqueta. L'ex del Sabadell Nord es va situar com a davanter i va arrodonir la golejada en el 79. Així ho relata ell mateix.
Fue justamente salir, toqué un balón y la siguiente jugada fue un córner, que después de entrar la toqué, le di al larguero, que cuando le di digo, coño, digo, que ya verás tú que al final la meto. Y justamente la siguiente jugada la cogió, creo que fue LeBron, que subió con el balón y estaba yo en línea y el tío me la metió en profundidad y, coño, empecé a correr y digo, hostia, que me quedo solo. Y el portero salió del área, tío, y intenté hacerle una... Quise hacer un autopase, pero se me quedó así un pelín cortito y se la piqué y fue eso. Se la piqué, me fui y me quedé solo y la metí.
Amb el triomf, la distància amb el Badia segueix sent d'un punt, però en podrien ser quatre, falta de nou si el Can Rull guanya aquest dijous el partit de jornada a casa contra el Pueblo Nuevo, que ha destacat del grup 6è de la Tercera Catalana.
En una lluita ben diferent a la del Can Rull es troba el femení del Centre d'Esports a Preferent, tot i guanyar per 5-4 davant del Palau Tordera la darrera jornada. Les arlequinades no tenen possibilitats d'abandonar les 6 últimes places a la classificació.
A falta de confirmació, el Sabadell lluita per acabar el més amunt possible i per aquest objectiu han estat vitals els 3 punts contra el Palau Tordera, un xoc que les de Raúl Raposo van arribar a dominar per 5-1 i que es va complicar en el tram final, com explica la jugadora Desi Zambrano.
Ens van expulsar la portera i a la mateixa falta va ser una falta allà al borde de l'àrea, ens van ficar el tercer gol i després van fer un penalti allà una mica tonto i va ser el quart gol. Vull dir que realment els gols van ser una miqueta culpa nostra.
El Sabadell femení tancarà la temporada diumenge visitant el Pubilla Casas.
I en futbol formatiu, el Mercantil ja té nou tècnic per al masculí del juvenil A. Marc Xala serà l'encarregat de dirigir l'equip blaugrana preferent la temporada que ve i intentar tornar-lo a Lliga Nacional.
Actualment és el tècnic del cadet A mercantilista i el seu equip, a més de mantenir-se invicte, està lluitant per pujar de categoria. Xala, de fet, està ben assentat a Raona Marinals, ja que fa una dècada que hi entrena i anteriorment també havia vestit l'elàstica blaugrana en la seva etapa de jugador. Carlos López, el director esportiu, considera que és el perfil adient.
Ha fet infantil, ha fet cadet només aquesta temporada cadeta. El tema és tant que, com et deia abans, ella ha tingut la paciència d'estar amb nosaltres de segon, ha participat ja a l'infantil fa molts anys, ha participat 3 anys a l'Alavià, on crec que vam fer bones temporades, i ja et dic, a part, quan ell ja es va posar sol a entrenar, doncs ho ha anat mereixent. No? Al final, jo el que crec és que les coses arriben quan arriben. Ell, com et deia, és l'entrenador amb més talent que tenim al club, per joventut i per progressió, i evidentment, doncs, bueno, estava estipulat, no?, que havia d'acabar portant-lo, i sí que és veritat que tot el que ha passat, doncs, potser ha precipitat una miqueta, doncs que entrés ja.
Xala substituirà Dani López en el càrrec després de no poder impedir que el juvenil agraciant perdés la categoria. López, de la seva banda, tornarà a assumir les regnes del juvenil B.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
El 10 de juliol es presentarà la Liga de Sabadell. És l'últim membre que s'incorpora a la família del bestiari festiu de la ciutat. La Liga ballarà per primer cop a la plaça Sant Roc, en dos passis pels quals s'hauran de reservar entrades de forma gratuïta.
Seran dues sessions que compliran totes les mesures sanitàries i que comptaran amb una llarga llista de convidats. Els ha repassat el cap de colla dels gegants de Gràcia de Sabadell, Albert Gusi, al programa El Cafè.
Així de la ciutat ens acompanya el Lleó, els gegants de la ciutat i la recent estrenada Víbria de la Creu Alta. I així de fora, com a convidats, venen l'Àliga de Tortosa,
la Liga de Girona i així, i una miqueta més especials, que serien les padrines en aquest cas, serien la Liga de Tàrrega i la Liga de Mataró.
Els geganters de la colla fa 3 setmanes que assagen el ball de l'Àliga i que els músics practiquen les noves partitures. Ara encara tenen un mes per acabar de perfeccionar la gran estrena. La idea és que l'Àliga també participi al nou seguici que s'estrenarà a la pròxima Festa Major de la ciutat.
Doncs podrem veure aquesta Àliga el pròxim 10 de juliol. Nosaltres marxem. Posem punt final a Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.